Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Es plau de retrobar-los, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat. Els saludem cordialment des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on avui som fent el programa, en el que comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el cinquè de durant l'any. Ens acompanyen els nostres tertulians, Maria Teresa Manrique, mossèn Fermí Casal i mossèn Joan Pereira. Maria Teresa Manrique és biòloga, és membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes. Hola, què tal?
Déu vos guard i gràcies per convidar-me.
Encantats que siguin aquí. També ens plau molt que siguin nosaltres mossèn Fermí Casal, que és rector de tres parròquies de l'Urgellet, bisbat d'Urgell. Què tal, mossèn Fermí?
Déu vos guard a tots. Estic content de trobar-me entre vosaltres per reflexionar sobre l'Evangeli.
Molt bé. L'Evangeli, la primera, la segona lectura, també.
Sobre la paraula de Déu.
Ara, molt bé. I mossèn Joan Pereira és rector del Santuari de la Mare de Déu de Núria i de les parròquies de la Vall de Ribes. Què tal?
Molt bé, i gràcies per convidar-me a aquesta taula.
Sí, gràcies. Tenim un bon menjar aquí, eh? Un bon àpat. Molt bé, doncs això és el que havíem de dir sobre els nostres tertulians i ara també dir-los doncs, que la direcció de la taula de l'Evangeli va a càrrec de Melcio Querol, la producció de l'Alga Alsina, i avui també ha d'assumir a les seves bones mans la conducció tècnica, Àlex. I Maria Marín, qui els parla, presenta i coordina aquesta conversa radiofònica sobre la litúrgia dominical. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 5è de durant l'any és del llibre de Job i del capítol 7è.
Job digué als seus amics: l'home a la terra no està sotmès a servitud? No passa la vida com un jornaler? Com un esclau que es deleix per asseure's a l'ombra, espera l'hora de cobrar com el treballador. Però a mi m'ha tocat per herència passar mesos en va. La paga que em donen són les nits en blanc. Així que em fico al llit, ja penso, quan serà de dia perquè em pugui llevar? I estic neguitós del vespre a la matinada. Els meus dies han corregut més que una llançadora. Ja s'acaben, ja no hi queda fil. Recordeu que la meva vida no és sinó un respir. Els meus ulls no tornaran a veure la felicitat.
Job es lamenta de la situació humana. La vida humana és curta, passa de pressa, i aquesta brevetat està marcada pel dolor i l'esforç. L'home és com un esclau, i no hi ha felicitat, arriba a concloure Job. Què hi diríem d'aquesta lectura?
El llibre de Job és un monument, no? El misteri del dolor, però un dolor no solament físic, sinó també espiritual, el dolor que també de vegades la mateixa religió provoca, escrúpols, sentir-se lluny de Déu. Hi ha una frase del teòleg Gomà, que és molt bonica, comentant el llibre de Job, diu: l'home a la terra és un professional del sofriment. Vull dir, de fet, la vida t'ensenya a sofrir, no? T'ensenya a sofrir, i tant de bo que sapiguem sofrir per coses bones, no? L'únic que per arribar aquí, de vegades, tenim l'impressió, l'experiència de que sofrim inútilment. I aquest és un problema teològic, no? Perquè li donem les culpes a Déu, no?
Clar.
I sempre se les carrega, però en el misteri del dolor i del mal en el món, doncs el llibre de Job ens dona la clau de que tampoc tenen raó els que donen la culpa a Déu, però tampoc tenen raó els que donen la culpa a tu.
Clar.
Ni els altres tenen raó.
Ara, hem de procurar que el mal no se'ns mengi.
Clar.
Tots a la vida han passat moments difícils, i sobretot tots coneixem drames que són realment drames profuns. Però és bo de no mirar-se el món des del forat del mal, sinó quedem enverinats. A la Bíblia hi ha una paraula gran, i és que Déu crea el món perquè l'home sigui feliç. Déu no voldria que la gent quedessin ofegats mai pel problema del mal. I fins i tot hi ha una idea que pot ser, que a vegades apareix a la Bíblia, perquè la Bíblia és una paraula de Déu a través dels homes, que els mals els envia Déu per provar-nos, per castigar-nos.
Això és equivocat.
Però, o sigui, allò que Déu vol és que l'home sigui feliç. Sí, naturalment, sí. Si no es portem bé, les coses també ens castiguen i ens redrecen.
De fet, en aquesta realitat del dolor i aquests drames que vostè deia, no, de que hi ha moltes persones que hi entren, que s'hi troben, com hi ha una actitud que és la que ens fa com canviar la perspectiva, que és buscar el designi de Déu en aquella realitat. És a dir, respectar el misteri de Déu. Per què Déu ho permet? Però no com un retret o com... Sinó com entrar, no? Hi ha un salm que diu, és que fins que no vaig entrar en el designi de Déu, no vaig estar alliberat de tot el que jo veia i el que jo pensava.
Si Déu vol que l'home sigui feliç, jo penso que una cosa hauria de quedar clara, és que Déu vol que ens donem les mans i lluitem tots contra tota forma de mal. De fet, a l'Evangeli apareixerà un protagonisme que va morir la creu, però que és sempre un lluitador contra el mal.
Bueno, i després la lluita contra el mal, els cristians la vivim des de la perspectiva de que el mal, Jesús ressuscitat, l'ha vençut. Aleshores, vull dir que des d'aquesta perspectiva lluitem, però sabem que al final serà victoriós, no?
Jo penso que des de la fe, aquesta lluita contra el mal és molt diferent que sense la fe.
Ah, sí.
Vull dir que també el llibre de Job ens ensenya a ser persones de fe, és a dir, no agafar-nos el mal com una fatalitat o com una culpabilitat, simplement, sinó com un misteri que té un sentit en la història personal i en la història del món.
I el llibre de Job no és un monòleg, sinó que és un diàleg. I el problema del mal es converteix en una nit que apareix el dia com Déu es fa present a la història.
Passem ja a escoltar, doncs, la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 9.
Germans, jo no puc gloriar-me d'anunciar l'Evangeli i estic obligat, i pobre de mi que no ho fes. Si jo m'ho hagués buscat, podria esperar-ne una recompensa, però no havent-ho buscat, per a mi és un encàrrec que he rebut de Déu. Per quin motiu puc esperar una recompensa? Doncs que jo, quan treballo a difondre l'Evangeli, no el converteixi en cosa costosa, sinó que renunciï al dret que em dona el meu servei. Jo sóc lliure. No era esclau de ningú, però m'he fet esclau de tots per guanyar-ne tants com pugui. Per guanyar els febles, m'he fet feble com ells. M'he fet tot amb tots per guanyar-ne alguns, sigui com sigui. Tractant-se de l'Evangeli, estic disposat a fer tot el que calgui per poder-hi tenir part.
Pau fa notar que la llibertat humana cal posar-la en el marc de les exigències de la caritat. I posa l'exemple de la seva pròpia persona. Pau ho té molt clar. L'amor i el respecte pels altres el porta a renunciar generosament als seus drets.
La cultura cristiana s'ha basat en part en aquest respecte pels més petits, pels més febles, pels infants, no? Cosa que avui dia veiem una mica en crisi. Vull dir, un nen ara té un any, té dos, tres anys, i ja veu una sèrie d'imatges i sent una sèrie de coses que jo, per mi, que els desorienten, perquè, no sé, violència, hedonisme, tota mena de coses estranyes, no? Clar, la cultura cristiana ha partit d'aquest pressupòsit, de dir, la prioritat la té el més petit, és a dir, no la llibertat del gran, sinó el respecte pel més feble, el més petit, el menys intel·ligent, la persona més escrupolosa, i per això aquest principi és, podríem dir, molt genuí del cristianisme. Renuncia a la teva llibertat per respectar la consciència dels altres, sense escandalitzar-los, no? I Jesús també és molt sever amb l'escàndol.
A mi m'ha sacsejat sempre una frase que hi ha al començament d'aquest evangeli. Pobre de mi si no anuncies l'evangeli. Jo crec que no es pot ser professionals de la fe, professionals de la catequesi, professionals de la missa, si no, no anem enlloc. Ser pares de família, ser educadors, ser sacerdots, o és una vocació o pleguem. Les coses no funcionen. I quan és una vocació, tot marxa sobre rodes.
Sí, sí. I aquí veiem, precisament en aquesta lectura, la vocació de Pau a l'apostolat. I em ve de pensar que, a vegades, molts problemes que tenim marxarien si realment prenguéssim la consciència del deure urgent que tenim d'evangelitzar. I evangelitzar és tot el dia. Vull dir, no és només quan estic fent catequesi o quan estic fent una homilia, sinó que és sempre. Vull dir, estem evangelitzant amb els gestos, amb les paraules, amb un silenci. És a dir, que som apòstols tot el dia. I aleshores, amb aquesta consciència, amb aquesta urgència, doncs donem la possibilitat que Déu actuï i que Déu faci la seva obra.
És que l'apassionament és una característica de l'apòstol. O sigui, sí. També avui dia, no sé, Maximilià Kolbe, per exemple, aquests sants, no?, que màrtirs, sants que han anunciat i que l'Església reconeix, doncs, la seva santedat, però és precisament perquè han sigut apassionats. És a dir, la passió és l'únic que et pot fer posar per damunt de la teva llibertat el bé dels altres. La passió és el que pot fer que tu t'adaptis a tothom, com diu, m'he fet tot amb tots per guanyar-ne alguns. És a dir, que tu deixis d'aferrar-te.
Aquestes paraules tenim la dinàmica. Quan és una vocació, sempre hi ha aquesta dinàmica de Pau, diu, que es fa tot amb tots. Mireu a la família, la mare i el pare també, però la mare, perquè ja ho viu com una vocació profunda, que pobra d'ella si no la visqués, es fa tot amb tots, pel marit, pels fills, i la família normalment va endavant. I els bons educadors, s'estimen la classe, s'estimen els nens, també la professora es fa tot amb tots, i els va acompanyant tots, encara que ells visquen l'ensenyament amb ritmes diferents, i la classe funciona. I el prevere en una parròquia, s'estima la parròquia, s'estima la gent, també es fa tot amb tots.
I els apòstols també han d'anar als ambients que de vegades els hi són una mica més incòmodes. Jo diria, sí, els cristians, sí, començant també pels agents de pastoral i pels preveres, hem d'anar allà on saps que poder no t'acolliran tan bé.
Sí,
que,
sí, sí.
O sigui, forma part de l'apostolat a ficar-nos a tot arreu.
Vull dir explicar una vivència d'apostolat que m'ha explicat una persona que estava a la seva parròquia i estava proclamant la paraula de Déu i, bueno, allò de que anava mirant allò mentre es proclames, també mires l'assemblea, i aleshores es va adonar que al fons de l'església, una església petiteta, hi havia una persona que era nova a la parròquia i va pensar, l'aniré a saludar quan acabi. I aleshores aquesta persona va acabar la celebració, va anar a trobar-la per saludar-la, per acollir-la. I aquesta altra li va dir, home, diu m'agrada molt com has proclamat la paraula de Déu. Diu, la va felicitar, no? Bueno, i arrel d'això, d'aquest acolliment, va néixer una relació amb aquesta persona i fins que aquesta persona, que no estava a la parròquia, doncs es va tornar amb una persona compromesa. I ella em deia, diu, carai, si aquell dia no arribo a proclamar la paraula de Déu amb plena consciència, potser aquesta persona no, jo no l'hagués anat a acollir, potser aquesta persona hagués quedat, mira, sense tenir una lligam estret amb,
és que moltes vegades
amb la parròquia.
La paraula de Déu, si no es proclama amb passió, és que no et diu res.
No, és veritat.
Jo no sé, això és una cosa que hauríem de fer mirar de vegades a les nostres celebracions. És que moltes vegades no et diu res. Has de fer un esforç per entendre i per sentir. Jo penso que això hauria de ser una cosa bàsica, la pastoral litúrgica,
sí,
de l'Església.
Doncs a veure què fan els mossens.
Sí, que és que no és un tema només de micros, no, que de vegades també poden fallar els micros.
No. A veure què fan. Mossèn Fermí.
Al nostre bisbat tenim un mossèn que és estupendo, que a la seva joventut va estar durant 2 anys a la mili, perquè hi havien d'anar, i perquè era bon capellà, es va posar els soldats a la butxaca. I tots els soldats pensaven que el pàter li podien demanar qualsevol cosa, encara que abans no passava. Els oficials després volien que s'hi quedés, a per totes, perquè era tot per a tots.
Clar, clar.
Molt bé. Doncs vinga, continuem endavant. I ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és la darrera lectura. És de Sant Marc i del capítol primer.
En aquell temps, Jesús, sortint de la sinagoga, se n'anà amb Jaume i Joan a casa de Simó i Andreu. La sogra de Simó era al llit amb febre i llavors mateix ho digueren a Jesús. Ell li va donar la mà i la va fer llevar. La febre li desaparegué i ella mateixa el servia a taula. Al vespre, quan el sol s'havia post, li portaren tots els malalts i els endimoniats. Tota la ciutat s'havia plegat davant la porta i ell va curar molts malalts de diverses malalties. Va treure molts dimonis i no els deixava parlar perquè sabien qui era. De bon matí, quan encara era fosc, es llevà, se n'anà en un lloc solitari i s'hi quedà pregant. Simó amb els seus companys sortia a buscar-lo. Quan el trobaren, li digueren:
tothom us està buscant.
Ell els digué:
anem a d'altres llocs, als pobles veïns, i també hi predicaré que aquesta és la meva missió.
I anà per tot Galilea predicant a les sinagogues de cada lloc i traient els dimonis.
Jesús guareix la sogra de Pere, també molts malalts, i treu molts dimonis. Jesús allibera dels mals que afligeixen la humanitat. El sofriment de Job en la primera lectura ens ha recordat la presència del mal en la vida. I avui dia també. En fi, com lliguen aquest evangeli amb la primera lectura, amb el mal, amb el dolor?
No, darrere del dolor sempre hi ha el misteri del mal, incomprensible, no? I que de vegades té un component com d'inútil. És a dir, sí, el sofriment és inútil. Per això la humanitat fa molt bé de lluitar contra el dolor. Però és que per molt que lluites contra el dolor, sempre n'hi ha algun altre. És a dir, de vegades, guarir un dolor és fer que el que ve després estiguis menys preparat, perquè sempre que va venint, i si no, la mort, no? I aleshores, teològicament, les guaricions que fa Jesús significa que la paraula de Déu dona un sentit al teu dolor. Jo diria que més que alliberar-te del dolor, que dona un sentit.
Jo crec que l'Evangeli és un pas més enllà del llibre de Job. El llibre del Job tematitza el problema del mal. El mal sempre serà un drama, pels no creients fins i tot una tragèdia, però Jesús diu una cosa que ha de ser ben clara per a tothom. Davant del mal hem de lluitar. I a mi em fa un goig especial. Jesús, naturalment, que ens vol parlar del cel i ens vol parlar de la salvació plena més enllà de la història. Però Jesús es compromet a fons per lluitar contra totes les formes de mal que hi ha en aquest món. I, de fet, estimava tothom, però va dedicar una atenció única als malalts. Els endimoniats segurament que eren molts malalts com els d'avui, que llavors es donaven aquest nom en aquella cultura religiosa i primària. I Jesús va dedicar tota la vida mirant a la gent que estaven a les cunetes, donant la mà. Jesús és un lluitador contra el mal. I una de les coses fonamentals sobre el mal és lluitar contra el mal. I si creiem en Déu, tenim una manera única i més alliberadora de lluitar-hi.
Sí, sí. A mi també em crida l'atenció en aquest evangeli que en el que veiem a Jesús com està de ple en la seva missió, predicant, curant, alliberant a la gent, que diu que també prega. I aleshores em fa veure que l'apostolat i la pregària van sempre junts, no es podem separar, perquè la pregària és el respirar de l'amor. És a dir, com podem estimar sense parar si no preguem? Si no ho fem així, ens cansem i ens cremem. I de fet, també veiem com aquesta dedicació de Jesús a la pregària i a la seva missió, la missió que ell tenia, també veiem com els fills dels apòstols, també els apòstols decideixen dedicar-se a la predicació i a la pregària.
Hi ha també un altre element, a part de la predicació i la pregària, que dius tu, també veig que menjaven. O sigui que també aquest fer l'àpat junts, també Jesús també hi dedicava un temps.
Sí.
És a dir, no només entregar-se, no només pregar, sinó també... I per aquest motiu cura la sogra de Simó, que estava al llit amb febre, pobra dona, que havia de veure el senyor que venia i ella no podia atendre'ls. Doncs vinga, Jesús té aquesta actitud divinament humana, no?, de fer possible que tothom estigui content fent la seva tasca i celebrant la festa. Bé, jo només volia afegir, perdona, però
aquest component
també festiu.
De totes maneres, allò que ha dit la Maria Teresa, que Jesús pregava, l'evangelista no ha dit pas perquè sí. Si Jesús, als evangelis, no aparegués pregant i d'una manera especialment intensa en molts moments, la vida de Jesús i l'evangeli seria una mena d'heretgia cristiana, I, de fet, és indispensable lluitar contra el mal. Però pregar, connectar amb Déu, és com posar gasolina.
Sí, sí.
Si no connectem amb Déu, aviat se'ns acaben les forces. Jo recordo una història dramàtica que la vaig escoltar la nit a Cerdanyola, la nit que es va morir Franco. Hi havia una militant cristiana, que havia sigut militant cristiana, estava molt compromesa en les lluites obreres dels barris de Barcelona, s'hi havia compromès des de la fe. En aquell món comunista havia acabat deixant enrere la fe. I aquell dia es va dir, diu, i últimament ja m'estic preguntant, què en soc de tonta de treballar si en el meu horitzó no hi ha aquella llum que abans era la fe.
O sigui, la pregària és una lluita contra el mal i la injustícia.
I tant.
Ja, o sigui, precisament l'ensenyament d'aquest evangeli, que Jesús surt a pregar, ens està dient que precisament que per això pot curar els dimonis.
Clar.
Perquè està
connectat.
Està connectat amb Déu el Pare, no?
Sí. I si no hi hagués aquesta connexió de Jesús amb el Pare, la vida de Jesús no funciona, ni s'entén.
Sí.
Això és l'ànima.
Jo voldria dir una cosa que també m'ha frapat, que diu al final, diu, tothom us està buscant. Jo crec que això és una realitat de que cada persona, en el més pregon, en el més profund de si mateixa, està esperant la llum de l'Evangeli. És a dir, que perquè aquesta llum realitza tots els designis i totes les expectatives, i és quan realment, quan, amb la llum de l'Evangeli, és quan veritablement l'home és home i la dona és dona. Llavors aquest tothom us està buscant és com un crit, no?, de que hem d'escoltar a les persones per oferir-los...
Jo voldria dir alguna coseta aquí al final, que també, sobretot avui em crida molt l'atenció. Anem acompanyant les nostres petites comunitats, que si tenim els ulls oberts, els estimem molt, però moltes vegades són comunitats marginals. I Jesús no és presoner de grups on que s'ha anunciat l'Evangeli. Déu és el Déu de tots i vol portar els valors a tothom. I nosaltres avui tenim gent que ens venen a missa i els hem d'estimar i els hem d'acompanyar. Però tenim grups molt significatius. Penseu en el món immens dels joves i de tanta gent adulta que no posen gairebé els peus a l'església i hem de mirar la manera de tensar-nos-hi.
Sí, tothom us està buscant, no?, com diu l'Evangeli, però fixem-nos com també Jesús, quan sent això, no va a tothom, sinó que se'n va a altres pobles. També és bonic això, no? És a dir, no, va defugir totalment el triomfalisme.
Ah, sí.
El sentit de dir, em necessiten. Sí, és veritat, em necessiten, però feia com gestos simbòlics, no? És a dir, que si volen, em poden seguir, no?
Sí.
I jo penso que també l'apòstol, que també avui és aquest tema de Sant Pau que ha parlat de l'apostolat, doncs també ha de tenir aquest art, aquesta finor, d'alguna manera, de no arribar a un punt que tu ets imprescindible.
Això és horrible.
És horrible, no?
Sant Pau sempre vol anar a altres comunitats, anunciar l'Evangeli per anar a altres comunitats. Jo penso que avui, amb les petites comunitats, podem tenir el prill de moldre sempre la mateixa farina. Bé, cultivem les petites comunitats, però anem a fora, que llavors ens oxigenarem perquè les petites comunitats visquen. Si no, al final hi hauria asfíxia.
És que el tema de la itinerància, que Jesús va fer un apostolat itinerant,
sí,
i Sant Pau també, jo penso que també és molt, diria, molt cristià, no? És a dir, l'apòstol, el profeta, els evangelitzadors que passen per un lloc, deixen una llavor i aleshores aquesta llavor creix.
Molt bé, doncs aquesta llavor també l'ha deixada amb aquestes paraules aquí en el programa pels nostres oients i per nosaltres mateixos. Moltíssimes gràcies per tots els comentaris que han fet al voltant d'aquestes lectures del diumenge 5è de Durant l'any. Gràcies, mossèn Fermí Casal.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a Maria Teresa Manrique.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies, mossèn Joan Pereira.
Igualment.
I també a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, gràcies per haver-nos sintonitzat una setmana més. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic comentant-nos doncs, el que els sembla el programa, els seus suggeriments, les seves opinions, tot allò que vulguin dir-nos. Els hi esperem, si ho desitgen, d'enviar-nos-els. Ho poden continuar fent, si us plau, a la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioprincipat.com. Repeteixo, taulaevangeli@radioprincipat.com. I també poden comentar-nos el que desitgin a la nostra adreça al Facebook. Gràcies, els esperem la setmana vinent. Ens ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.